Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Si voleu saber què ens depara la cartellera i notícies sobre el setè art, no us podeu perdre el nostre programa. Comencem!
Notícies.
Eva H. serà l'encarregada de presentar els Premis Goya del 2012, en una gala que se celebrarà el 19 de febrer en el Palacio de los Congresos de Madrid. Es tracta de la 26a edició dels premis més prestigiosos del cinema espanyol, en la qual la cineasta Josefina Molina rebrà més el Goya d'Honor. La humorista i presentadora pren així el testimoni d'Andreu Buenafuente, mestre de cerimònies en les dues últimes ocasions. Una vegada desvetllada la seva identitat, Eva va admetre que les dues gales van ser fantàstiques i televisivament interessants. Sobre les seves expectatives per la gala del 2012, la presentadora va assegurar estar molt contenta i rebre aquest encàrrec com un grandíssim honor. La gala serà divertida, entretinguda i tractarà de ser un programa de televisió amb ritme. Això sí, no sé escriure, sé llegir de miracle i maltractar el que escriuen els guionistes, va comentar. L'acadèmia posarà en marxa a partir d'ara les rondes de votacions. La primera s'obrirà el 16 de desembre i cada acadèmic podrà votar fins a 4 pel·lícules per categoria. Aquesta primera ronda es tancarà el 3 de gener i els vots quedaran llavors a poder del notari. La lectura pública de candidats tindrà lloc a la seu de l'acadèmia el 10 de gener, amb sobres tancats identificats en el seu exterior únicament amb el nom de cada categoria. El 16 de gener arrencarà la segona ronda de votacions, que es tancarà el 3 de febrer.
El prestigiós guionista Aaron Sorkin, guanyador de l'Oscar pel seu excel·lent treball amb el llibret de la no menys excel·lent La Red Social, ha reconegut l'interès per part de Sony Pictures que sigui ell qui s'encarregui d'escriure l'adaptació de la biografia autoritzada escrita per Walter Isaacson, exdirector de la revista Time, sobre l'emblemàtic Steve Jobs. El propi Sorkin va comentar fa uns dies que ara mateix ho estic pensant molt, serà una pel·lícula enorme, independentment de qui ho escrigui, en una entrevista al canal de televisió iOnline, de la qual ens fem ressò a través de fotogrames punters. Segons Deadline, l'estudi li haurà presentat una oferta d'entre 1 i 3 milions de dòlars. L'obra d'Isaacson, de 448 pàgines, es basa en 40 entrevistes amb el cofundador d'Apple i unes 100 converses amb amics, familiars, companys de treball i competidors. Va vendre 380.000 unitats als Estats Units a la seva primera setmana a la venda, a finals d'octubre. Va ser un gran empresari, un gran artista, un gran pensador. Probablement ha inspirat més a la meva filla Roxy d'11 anys que a mi. Ella juga amb totes les seves joguines, va explicar el guionista, que va revelar també que està llegint el treball d'Isaacson mentre sospesa l'oferta de la productora que, per la seva banda, confia a poder estrenar la producció en només de 12 o 18 mesos.
4 anys seran finalment els que passaran per tornar a gaudir de l'Enterprise solcant l'espai. El 17 de maig del 2013 és el dia assenyalat per la Paramount Pictures perquè arriba als cinemes nord-americans l'encara sense títol oficial Star Trek II. Seqüela del film, estrenat el maig del 2009, que de la mà del director J.J. Abrams va marcar la resurrecció per a la gran pantalla de l'obra concebuda originàriament per Gene Roddenberry i a més ho farà en 3D i IMAX. Anunciada originalment pel 28 de juny del 2012, la Paramount estrenarà en el seu lloc la seqüela d'un altre èxit de la companyia, G-Joe 2, Retaliation. Una carambola és la que ha marcat la data idònia per a aquesta superproducció, que arribarà als cinemes nord-americans al cap de setmana anterior al Memorial Weekend, una de les festivitats que millor oportunitats recaptòries li brinden a la indústria. Amb un guió novament desenvolupat i escrit pel mateix equip que ja va dur a terme el rebut de la franquícia i format pel propi J.J. Abrams, Damon Lindelof, Alex Kurtzman i Roberto Orci, i una banda sonora per la qual ja s'ha confirmat com l'habitual d'Abrams, Michael Giacchino. S'espera que per la seva banda, i sense tenir en compte possibles novetats, com la de Benicio del Toro com a possible dolent, repeteixin tots els integrants principals que ja van estar a bord de l'Enterprise el 2009.
El passat mes de juliol es va anunciar que Naomi Harris interpretaria a Moneypenny en la nova pel·lícula de James Bond, Skyfall. No obstant això, més tard es va confirmar que era un rumor fals i que Harris interpretarà un membre de l'operatiu anomenada Eva. Ara, un altre dels personatges favorits dels fans de l'agent 007 podria tornar a la franquícia després de que The Hollywood Reporter hagi confirmat que Ben Whishaw, vist el perfum, Història d'un assassí, pel·lícula de la qual vam parlar fa uns mesos, interpretarà a Q, el creador dels gadgets i eines usades per Bond en les seves pel·lícules. L'actor galès Desmond Llewelyn va interpretar aquest personatge ni més ni menys que en 17 pel·lícules de James Bond, concretament des de Rússia con amor, el 63, fins al Mundo nunca suficiente, el 99, la qual cosa el va convertir en una figura constant i gairebé imprescindible en la franquícia. Per desgràcia, Llewelyn va morir en un accident de cotxe el 99, sent el seu paper assumit per John Cleese, a Muere otro día, el 2002. Més tard, amb el reinici de la franquícia amb Casino Royale, el personatge va deixar d'aparèixer en les pel·lícules de Bond. Serà molt interessant veure interpretar aquest paper a Ben Whishaw, qui es convertirà en el primer actor a donar vida a un Q més jove que Bond. La pel·lícula arribarà a Espanya el 30 d'octubre del 2012 amb Sam Mendes com a director i Daniel Craig, Judit Dench, Javier Bardem i Ralph Fiennes com a protagonistes.
L'actriu britànica Rachel Weisz, que recentment ha estrenat al nostre país Detrás de las paredes, protagonitzarà al costat del seu compatriota Colin Firth, The Railway Man, un drama romàntic amb rerefons bèl·lic ambientat parcialment en la Segona Guerra Mundial, que dirigirà Jonathan Templinski a partir d'un guió escrit per Frank Cottrell Boyce i Andy Patterson. El film és una adaptació del best-seller autobiogràfic escrit pel propi Eric Lomax. La història se centra en la figura d'aquest escocès, qui després de ser capturat pels japonesos va ser forçat al costat d'altres 60.000 presoners de guerra, aliats a participar en la construcció de l'anomenat ferrocarril de la Borda Burma, un dels crims de guerra més famosos al món occidental després de la guerra, iconitzat amb el famós pont sobre el riu Kwai. Weisz donarà vida a la seva segona esposa, Patricia Wallace, que el va ajudar anys després, quan aquest ja alliberat i de retorn al seu país, intentava superar el trauma que li va provocar tot aquest patiment. Part que se centrarà al gruix del metratge d'aquesta producció a estrenar fins al 2012.
Les sèries.
La sèrie Revenge es podrà veure a través de la Fox Espanya al gener. Encara no se sap la data exacta de quan s'estrenarà Revenge, una de les noves sèries de l'ABC, que està protagonitzada per l'actriu Emily Van Camp, a la que recordareu per Cinco Hermanos. Van Camp dona vida al personatge d'Emily Torne, on la seva identitat és falsa, ja que ha elaborat un pla de venjança en contra d'una família que viu en Los Hampton i a la que acusa de ser la causant de la mort del seu pare quan ella tan sols era una nena. Una sèrie que promet, ja que ha estat creada per Michael Kelly, responsable de Jericho, o IC, entre altres.
Sens dubte, una de les sèries d'aquest any és The Walking Dead, la qual ha aconseguit fer-se amb seguidors d'arreu del món. Si bé molts d'aquests seguidors no acaben d'estar contents amb aquesta segona temporada, s'han vist sorpresos amb el setè capítol. Com és el teu cas, no, Laura?
Doncs sí, primer de tot, avançar que no farem cap spoiler, no revelarem res de la segona temporada, bàsicament perquè aquells oients que encara no l'hagin vist puguin gaudir-la al complet. Contestant ara a la teva pregunta, Sergio, puc dir que sí que em vaig sentir defraudada amb alguns capítols, ja que després d'iniciar la temporada tan forta com ho van fer, sincerament m'esperava que capítol rere capítol es mantingués igual, i segons el meu punt de vista no ha estat així. Però amb l'últim capítol han sabut tornar a impressionar-nos, però el que sí que és cert és que ens ha deixat una mica amb les ganes de més, perquè no tornen, si no m'equivoco, fins al 12 de febrer als Estats Units, i imagino que un dia després aquí a Espanya, no?
Bé, la veritat és que a mi personalment ha estat molt bona aquesta primera part de la segona temporada. Però, com tu deies, no seguiran amb la segona temporada fins al febrer, però la cadena americana AMC ens ha avançat algunes trames dels següents capítols. Segons he pogut llegir, el vuitè capítol, que portarà de nom Nebraska, estarà enfocat als fets que van succeir al darrer capítol, responent a algunes preguntes que ens van fer a l'acabar tots els espectadors.
Deixem de banda els zombis, canviem radicalment. Passem a parlar de Ricky Martin. Imagino que si estic parlant de sèries no us quadrarà molt que el cantant de Puerto Rico surti en aquest tema, però sembla ser que serà un dels primers famosos que participarà a la tercera temporada de Glee, després de que ho fes amb anterioritat Gwyneth Paltrow. Ricky Martin apareixerà en un episodi en el que interpretarà un nou professor d'espanyol, assignatura que abans va impartir Paltrow. La seva presència sonarà a finals de gener i està previst que canti dos temes, encara no sabem quins seran.
Jeffrey Norling actuarà en la sèrie de Lifetime juntament amb Melanie Griffith. American Housewife és un dels títols de la nova sèrie per la cadena Lifetime, que comptarà amb la presència de Melanie Griffith com a protagonista i, segons hem sabut recentment, també ho serà Jeffrey Norling. Norling interpretarà el marit de Griffith, Leila, una dona de casa aparentment feliç que viu en un barri residencial. Està casada amb un polític i que, a més, té tres fills. Un d'ells, un jove adolescent de 17 anys, que interpretarà Casey Roll. Recordem que la sèrie ha estat creada per Eric Jendresen, basada en una idea de l'actor espanyol Antoni Banderas i marit de Griffith, i que juntament a ella serà productor executiu de la ficció que pel moment portarà a terme el capítol pilot per veure si la cadena Lifetime li dona via lliure.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb una pel·lícula dirigida principalment als més petits, com cada setmana podrem gaudir d'una pel·lícula d'animació que parteix amb molt bones crítiques, El Vin i les Ardilles 3, tercera entrega de la saga El Vin i les Ardilles. Els esquirols s'endinsen en un creuer de luxe i acaben en una illa deserta, però aviat averiguaran que no està tan deserta com semblava en un principi. Passem ara a parlar d'un film d'acció, Missió Impossible, Protocolo Fantasma. Quarta entrega de la saga cinematogràfica de Missió Impossible. Quan l'agència d'espionatge es veu implicada en un atemptat contra el Kremlin, és clausurada. Però Ethan Hunt i el seu equip no es rendeixen, estan inclús disposats a viure com fugitius per tal de netejar el nom de l'organització.
Hace una hora una bomba ha volado el Kremlin. El presidente ha iniciado el protocolo fantasma. Toda la FBI ha sido desautorizada. Me han ordenado trasladarte a Washington, donde os endosarán la voladura del Kremlin a ti y a tu equipo. Salvo que logres escapar tras atacarnos a Bran y a mí. Pero si atrapan a alguien de tu equipo, le acusarán de terrorista y de incitar a una guerra nuclear global. ¿Qué va a pasar ahora? Tu misión, si decides aceptarla,
dinos, ¿cuál es el plan?
En realidad, Brand,
todos tenemos secretos. ¿Verdad, Ethan?
Bien, recuerda, azul pega.
Si se pone rojo,
te la pegas.
¡No lo vas a conseguir!
Encima ayudando.
Continuem amb una comèdia francesa que ha sorprès positivament a la crítica mundial. Per exemple, Todd McCarthy, del The Hollywood Reporter, la descriu com una mostra d'amor il·limitat per l'aspecte i l'esperit dels anys 20 i també per l'estil de les pel·lícules. El títol d'aquesta pel·lícula és L'artista i es tracta d'una comèdia dramàtica que es desenvolupa a Hollywood l'any 1927, on George Valentin és una gran estrella del cinema mut, a qui la vida el somriu. Però amb l'arribada del cinema sonor quedarà sepultat en l'oblit. Per la seva part, la jove actriu Pepi Miller veurà impulsar la seva carrera al punt més alt.
Thank you.
arriba una comèdia americana de Ben Palmer, Supercutres. Quatre amics acaben el curs i decideixen anar-se'n de vacances a una popular platja grega. Sense pares, sense professors, sense diners i amb moltes ganes de conèixer noies. Però aviat començaran a ficar-se en problemes. Comes a movie about friendship. To the Poseidon! The Poseidon! First stop, the Minoan Palace at Knossos. We haven't come halfway around the world to look at some boring fucking Greek ruins.
Yeah, you see that shit anywhere.
The times we can't remember.
Drinks are under the table.
You're a traveller, aren't you?
I'm on holiday, you can't be too drunk.
Jay slept in an ant's nest.
Pain!
And the moments we try to forget.
You're well in there, mate.
Yep, he shoots his scores right up the veg.
I'll have sex with you.
This is a joke, right?
I've lost my glasses!
Right, Liz, where's Neil?
He is literally incredible.
Why don't you help me? I think she might be a two-man job.
Passem a una pel·lícula espanyola interpretada per Diego Peretti, Aitana Sánchez-Gijón i Goya Toledo, entre altres. Estic parlant de MacTub, Conte de Nadal. Manolo travessa una crisi aguda, la rutina del seu treball li resulta insuportable, el seu matrimoni amb Beatriz està penjant d'un fil i les relacions amb els seus fills no són bones. Un dia coneix Antonio, un noi canari de 15 anys amb càncer, però amb moltes ganes de viure. La mare d'Antonio, la mare de Manolo i la seva singular amiga, el veí de la família, un divertit repartidor de menjar, una extravagant infermera i un llarg etcètera de personatges canviaran completament la vida de Manolo.
Volaste por los aires.
Iñaki, a la cama.
Ahora va a ser culpa mía que seas un patoso.
¿A ti qué te pasa?
Me di un golpe en la cabeza.
Me llamo Antonio.
Manolo.
Manolo, ¿verdad?
Yo sí, Manolo.
¿Tú te puedes hacer pasar por mi padre y firmar?
¿Yo por tu padre? No.
Pero papá, tío, ¿me tienes aquí en bata? Tengo un frío que te gamba y encima no firma.
Warner Brothers presenta la historia de un hombre que aprendió a luchar por lo que quería de la persona más inesperada.
¿Cómo se va con un niño que no conoce de nada? ¿Qué deja tirada a su madre?
No, yo no paraba de preguntarle eso a Antonio, pero...
No vienen a esta casa en Nochebuena y se acabó.
A mamá le vamos a dar una grata sorpresa. Le encantan las sorpresas.
¿Cómo se presentan estas navidades? ¿Bien o en familia?
Yo quiero que mis padres no se separen.
¿Os vais a separar?
No, mamá, no nos vamos a separar.
Y a mí me gustaría que alguien hubiese filmado una película.
Beatriz,
tú no te metas, Merche.
Ay, madre.
Una película sobre esas extrañas casualidades que a veces nos cambian la vida. ¿Crees en el destino? MacTub. Estreno en cines el 16 de diciembre.
Aquest ha estat el tràiler de MacTub, que avui dimarts s'ha presentat pels mitjans de comunicació a Barcelona, on hem tingut el plaer de gaudir de la pel·lícula i d'entrevistar a dos dels protagonistes. Laura Esquivel, que la recordareu per ser la protagonista de Patito Feo, la gran sèrie popular d'Argentina, i el debutant, Andoni Hernández.
Bueno, primero de todo, felicitaros por el papel, ¿vale?, que habéis hecho. Nos ha gustado mucho tanto.
Sí. Gracias, muchas gracias.
Vale. Luego, para comenzar... Bueno, por uno y luego por el otro. ¿Cómo describirías tu papel? El papel de Linda.
Bueno, el papel de Linda. A pesar de que sea un papel no pequeño, la película creo que también es grande en el sentido de que le lleva un poco de felicidad a Antonio cuando se va y cuando pasan, bueno, muchas cosas para él. Y bueno, muy enamorada, ¿no?
Un apoyo, ¿no?
Es un apoyo, sí, que creo que se lo merecía, ¿no? De algún lado, Antonio. Y siempre todo lo que hace Antonio lo consigue. Así que...
Eso. Te aporta a ti, ¿no?
Sí.
Y luego, para ti, ¿cómo describirías a Antonio?
Bueno, pues Antonio es un chico que de 15 años que tiene una enorme ganas de vivir la vida a tope y que todo lo que él quiere, pues lo consigue. Lo consigue y además, bien.
Un papel muy emotivo en unas circunstancias bastante difíciles, que actúe de esa manera.
Sí.
Es realmente grato para todos,
sí.
¿No? Luego, bueno... Para final, para ti, Andoni, es un papel muy difícil el que has tenido que hacer, ¿vale? ¿Cómo te lo has preparado?
Sí, bueno, pues...
Súper bien.
Gracias. Yo con Paco, antes, meses antes de que empiece el rodaje, pues ya había empezado a trabajar con él. Por ese lado, yo creo que tuve algo de ventaja. Además, también me llevó al Hospital Niño de Jesús de Madrid para tratar la vida.
¿Dónde tiene la fundación?
Sí, la Fundación Aladina, donde están los niños que verdaderamente lo están pasando mal con cáncer. Y bueno, eso me ayudó mucho, me ayudó a pensar, y luego con el guión, pues saber interpretar esas sensaciones con las palabras del guión, sí, transmitir al espectador lo que estas personas, estos niños sienten en ese momento.
Muy bien. ¿Cómo ha sido para los dos, la pregunta un poquito, cómo ha sido el poder trabajar con actores tan consagrados como, por ejemplo, Goya, Toledo, Aitana Sánchez Gijón? ¿Qué habéis sentido trabajando con ellos?
Bueno, pues yo muy orgulloso de poder debutar en el cine español con estos maravillosos actores. Creo que me han ayudado.
Buen comienzo, porque...
Sí, sí. Me han ayudado mucho, me han arropado en todo momento como uno más del grupo. Y me he sentido muy cómodo en todo el rodaje y muy... me ha gustado.
¿Y para ti, Laura?
Lo mismo.
¿Un poquito en otro país y demás?
La verdad que lo mismo, porque uno cuando llega nunca sabe cómo lo van a recibir, ¿no? También, como pasa en todo el mundo. Pero me han recibido muy bien y estoy feliz y agradecida, de verdad, de poder formar parte de MACTU y de estar participando con actores tan grandes y tan importantes como, bueno, todos los que nos rodean.
Sí, nos sorprendió
claro
también la participación de Jorge García.
Sí, Jorge García.
Muy conocido por todos. Jorge. Sí, nos sorprendió bastante. Sí, bueno, sí. Un buen papel.
Sí, va, sí, muy gracioso. Sí. Va, perfecto.
Y luego ya, diría que para acabar, ¿qué creéis, qué mensaje creéis que transmite la película y por qué la recomendaríais a los espectadores que vengan aquí en el viernes al estreno a disfrutar de ella?
Bueno, porque es una película, primero, llena de magia, en el sentido de que deja muchísimos mensajes. No es solo ir a ver la película y salir neutro. No, salís como con cosas nuevas, ¿no? Salís muy emocionado. Salís muy emocionado y con algo nuevo, ¿no? Una idea nueva en la cabeza, que sería un poco, ¿no? De no llevar todo el mundo por delante, ¿no? Así, sino
sentir más, vivirlo
más con uno mismo y con los demás, ¿no? Nunca encerrarse y siempre tener fe y alegría, felicidad, sí, con uno mismo.
¿Y para ti?
Pues lo mismo, lo ha resumido muy bien. Creo que esta película trata y habla de unos valores muy positivos para todos nosotros. Creo que hacen falta, como tú dices, hacen falta. Y hacer más películas de este tipo, que hacen falta, y además que la gente sale contenta del cine y sale con una educación que a más de uno le hace falta. Y eso.
Bueno, al menos ganas de vivir,
sí,
y luchar por todo lo que, vivir, es, lo que nos pase. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Permeteu-me que no acabi les estrenes de la setmana sense abans recomanar a tots, no tan sols als més petits, que si voleu gaudir d'una pel·lícula divertida amb la que riure constantment, no us podeu perdre El gato con botas.
Todo lo que necesito son las botas.
DreamWorks, El gato con botas. ¿Ha sido un gato malo?
Miau.
Curiositats del cinema.
Quina pel·lícula ens portes avui, Joan?
Avui desvetllarem els misteris que envolten el film de títol La profecia. És un remake d'una pel·lícula del mateix nom de l'any 1976 i que consta del mateix argument. Està dirigida i produïda per John Moore.
Abans d'entrar en matèria, explica'ns primer de tot de què va el film.
Doncs la pel·lícula ens narra la història d'un matrimoni on el marit es veu incapaç de dir-li a la seva dona que el fill nounat ha mort i, per tant, accepta un nen orfe. No saben els detalls del naixement del nen, però a poc a poc, quan es va fent gran, Robert, el pare, es dona compte que no és gaire corrent.
Hi ha un fet que sorprèn i que imagino que els productors van fer expressament, no?
Doncs possiblement. Per començar, ja d'entrada, aquesta pel·lícula es va estrenar el dia 6 del 6 de l'any 2006, tot molt relacionat amb el número del diable. No deixem de parlar d'aquest número, i és que en una de les habituals medicions del supervisor d'efectes especials, Matt Johnson, jura i perjura que el metre va marcar el número 666, sent molt poc habitual això.
I què és el que va passar amb el nen que interpreta Damián?
Doncs a l'actor, el nen aquest del que parles, no li van dir que interpretaria el fill del diable, segons el director, perquè era massa petit per entendre-ho.
A quines localitzacions es va realitzar?
Doncs ha estat rodada a la República Txeca, Irlanda, Croàcia i Itàlia. I el fet més inquietant que va ocórrer durant el rodatge del film van ser unes fotografies preses per Vince Valiuti, on va descobrir al revelar-les que algunes imatges on sortia Pat Postlethwaite, que interpretava el capellà Brennan, tenien preses unes ratlles borroses sobre el cos a manera de javelina. Valiuti i la resta de l'equip ràpidament van establir una relació de paral·lelisme amb la història, ja que el final d'aquest personatge és bastant semblant a les fotografies.
I per acabar amb les curiositats, què va passar en el rodatge?
Doncs durant el rodatge, i concretament el dia 6 d'octubre del 2005, quasi la meitat dels actors i l'equip de realització va contraure de forma misteriosa una indisposició gàstrica, que afortunadament va ser lleu. El menjar va ser analitzat i no es va trobar cap bactèria que justifiqués aquesta intoxicació.
Moltes gràcies, nois, per acompanyar-me una setmana més. A vosaltres us avancem que de cara al Nadal farem un especial dirigit als més petits, comentant les grans pel·lícules que van marcar un abans i un després en la nostra infància, les pel·lícules que sorgeixen de la factoria Disney. Us recordem també que ens podeu seguir a través de la pàgina de Facebook, on podreu deixar els vostres comentaris i suggeriments de cara als següents programes. Que vagi molt bé. Adeu!
Sleeping in your bed.